El gall del monestir.
Passen 16 minuts de les 9 del matí, és dimecres i per tant és torn per a la tertúlia amb els partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Esther Salat, de l'equip de govern i de PDeCAT. Molt bon dia.
Bon dia.
També
bon dia.
Amb nosaltres Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Iniciativa, amb Roser Casamitjana. Molt bon dia.
Bon dia.
I Álvaro Benejam, del Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim un lloc, un micròfon i un got d'aigua per al representant del PSC que es vulgui incorporar a aquesta tertúlia per tractar diversos temes d'actualitat. M'agradaria parlar amb vostès del tema que està omplint aquests dies les portades dels diaris. Avui és el tercer dia de judici pel 9-N. Està previst que declarin alguns dels testimonis més polítics. És el cas de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del diputat del PDeCAT, Francesc Homs, que, recordin, també està pendent d'afrontar un judici semblant davant del Tribunal Suprem. Ahir vam tenir testimonis contraposats sobre les possibles pressions als instituts per aquest 9-N. Dos inspectors van afirmar que va haver-hi pressions perquè els instituts facilitessin l'organització del 9-N, mentre que una directora d'institut ho va negar, una altra ho va corroborar i la directora territorial va dir que va informar els directors per iniciativa pròpia. Els voldria demanar una valoració d'aquests tres primers dies de judici, també de la manifestació que va haver-hi davant del tribunal aquest dilluns. Que comenci Esther Salat.
Bé, molt bon dia. Realment que la ciutadania donés una vegada més el suport als encausats, no? Reflecteix que això és realment un mandat democràtic, un mandat del poble i el que el Parlament de Catalunya respon amb una àmplia majoria. Que es porti a l'esfera dels tribunals, doncs, com sabeu, no ho veiem just, no ho veiem just a ple segle XXI, amb una democràcia que suposadament hauria de ser madura en el nostre país i que, doncs, és evident que no ho deu ser tant quan es porta una negociació que hauria d'haver estat política, es porta a l'esfera jurídica. Ahir vàrem estar veient les declaracions, avui continua el procés jurídic i, bueno, veient els diferents membres que anaven a declarar, doncs també veies un cert tint polític darrere d'algunes de les intervencions, no? Com era el cas d'una directora d'institut, doncs, que deia haver rebut pressions, però que alhora anava a llistes amb un partit polític i allò alhora tenia, doncs, relació directa amb delegats del govern.
Més opinions, Ignasi Bé, de la CUP.
Sí, estem immersos en una judicialització de la política que no s'hauria de dur a terme en un estat democràtic, comentava l'Esther. El problema per nosaltres és que l'estat espanyol té tantes mancances que no es pot dir que sigui un estat democràtic com el que hauria de ser. Entre altres, perquè la separació de poders és com a mínim qüestionable. Aquests dies s'està resolent per la via judicial una cosa que s'hauria de dirimir a les urnes. És de calaix. Qui vulgui que Catalunya no sigui independent, que voti no. Qui li sigui igual, que no voti o que voti en blanc. I qui vulgui la independència, que voti sí. És tan evident que els catalans som un subjecte polític, som una nació, independentment de la concreció política, l'articulació que tingui aquest sentiment nacional, que al segle XXI el que és estrany és que no es permeti i s'acabi als tribunals. Nosaltres, independentment de qui siguin els jutjats, el ple suport, evidentment, a tres persones que, pel simple fet de voler respectar el mandat de la ciutadania de consultar, o sigui, no de la independència, sinó de consultar sobre el futur polític del país, s'estan enfrontant en aquest procés. En tot cas, nosaltres, ahir la CUP, gent del Parlament, ho expressava, la tàctica de defensa dels acusats, l'escollen ells, és molt legítima, això cadascú veu quina és la millor manera, però pensem que s'ha perdut una ocasió important per fer defensa de la desobediència, no pel simple fet de la desobediència en si com a lluita ideològica, sinó perquè, malauradament, dins del marc constitucional no podrem fer cap dels passos que volem fer, que ens estem marcant. Aleshores, en algun moment haurem de desobeir, i la desobediència, una de les principals coses una de les principals lleis és que tu assumeixes les conseqüències del que fas. I en les declaracions dels acusats, que tenen tot el dret a fer aquesta tàctica, com he dit, doncs es veia una mica de... Jo no, bueno, no sabia si això... Que no hi havia coses clares i no s'assumeix de dir rotundament sí, vam desobeir, sí, vam estar gestionant això. I pensem que nosaltres pensem, com ha fet la gent de la CUP quan ha anat a declarar en qüestions similars, que la desobediència és cabdal per poder tirar endavant el referèndum que hem de fer i que en el constitucional, com dic, no és possible.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Ignasi seguramente decía verdad cuando reconoce que lo que hubo fue una desobediencia y cuando se comete una ilegalidad. Entonces, lo que se plantea mal desde el principio, como en este caso fue el 9 de noviembre, pues lo lógico es que ahora veamos que se ha llevado a juicio y que sea un poco surrealista y que nos encontremos con estas rarezas. Se habla de funcionarios, efectivamente, que por lo visto han sido presionados, personas que estaban al cargo de institutos que por lo menos yo creo que tenían todo el derecho a pedir que por escrito se les dijera lo que tenían que hacer y la Generalitat no era capaz de hacerlo. Le recuerdo a la señora Salat que a la persona a la que se ha referido, que ha dicho que había un tinte político, cuando sucedió el 9N, esa persona no estaba en ninguna listas de ningún partido político. A posteriori sí que es posible que se haya afiliado a algún partido político, pero en aquel entonces actuó de forma absolutamente independiente. Bueno, pues ahora, digamos, está por ver a quién se le echa la culpa. Todo parece indicar que será, y yo creo que sería lo justo, al señor Mas y compañía. También celebro lo que es la separación de poderes. Creo que en este caso el juez ha tenido que colocar en su sitio o llamar al orden al señor Mas de que eso no es ningún mitin político y que las razones que él tenga para desobedecer se las tenía que guardar y simplemente se tenían que juzgar los hechos. A mí la verdad es que me duele lo que está sucediendo, pero es fruto de una ilegalidad que nunca se tendría que haber cometido.
Esquerra Republicana més.
Bé, com deien els companys de PDeCAT i de la CUP, doncs vivim instal·lats amb la permanent judicialització de la política i fa anys que això dura. Jo sí que volia dir que el 9-N doncs va ser un procés plenament legal, fou un procés participatiu, no fou el referèndum que a nosaltres ens hagués agradat que hagués estat. El que es va fer va ser permetre a la ciutadania doncs, que exercís un dret democràtic i que realitzessin doncs, aquest procés participatiu. Altra cosa és que això ara es vulgui utilitzar per, doncs, novament, amenaçar, posar la por, que no en tenim, o intentar, doncs, impedir que el procés d'emancipació nacional que viu al nostre país, doncs quedi aturat. Ningú va desobeir el 9 de novembre. El 9 de novembre, doncs, com dic, el que va haver-hi va ser un procés participatiu on van ser els voluntaris i les voluntàries qui el van dur a terme, però que no pateixin aquells que ens acusen de desobeir, perquè si cal desobeirem. Al setembre aquí en aquest país doncs es viurà un referèndum per la independència, aquells que ho vulguin i per tant podran votar sí, o aquells que prefereixin romandre a l'estat espanyol doncs podran votar que no o es podran abstenir, però en tot cas aquest referèndum es farà tant si volen o no volen els poders espanyols o la justícia corrupta espanyola que permanentment doncs el que fa és generar un fals debat entre democràcia i llibertat, i quan generem entre la democràcia, la llei i la llibertat, quan generem aquests falsos debats entre la llei i la democràcia, doncs acaba guanyant la democràcia, perquè la llei és un reflex de la democràcia, no una altra cosa.
Iniciativa, Roser Casamitjana?
Bé, jo crec que per nosaltres queda clar que en aquests moments estem sota judici, qualsevol cosa quan... el dia que algú es tornudi també estaran portats als tribunals, és a dir, jo crec que això sí que és una barbaritat que no hauria de ser. No sols jo crec que estem en un procés de judicialització, sinó també de crispació, que els tons van augmentant per un cantó i per l'altre, i crec que, no sé, em sembla que això doncs, al final no portarà res. Pel que fa als testimonis, jo no he sentit absolutament totes les declaracions, però crec que la major part de testimonis van dir allò que responia a les seves ideologies o als seus criteris polítics, no tant com el que va succeir probablement el dia dels fets, ni si els van obligar ni si no els van obligar. És a dir, aquells que ja tenien o que estaven en contra de tot el procés doncs van testimoniar en un sentit i els altres doncs van testimoniar en un altre. I efectivament jo crec que la tàctica i la defensa de les tres persones doncs, que en aquests moments estan acusades, jo crec que és evitar la inhabilitació pública i política. Crec que van en aquest sentit, evidentment jo crec que tenen dret a fer-ho, i en aquest cas jo no sé si, no qüestiono, diríem, la tàctica aquesta que es pugui fer. Per tant, bueno, veurem com acabi tot plegat, però a mi em sembla que és allò com un entreteniment que penso que no hauríem de tenir en aquests moments, ni els jutges ni els polítics tampoc.
Pablo Becerro, del PSC, que s'incorpora. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí... Apropis més al micro, sisplau, perquè el sentirem millor.
Molt bé, gràcies. Jo estic escoltant a tothom parlar de la politització de la justícia i jo diria més aviat que és una judicialització de la política. La manca de capacitat i voluntat d'acord de dos governs ens ha portat a aquest escenari on tots els conflictes es resolen en judicis i no haurien d'arribar allí. Haurien de demostrar capacitat d'acord i voluntat d'acord. I això és el que manca en aquest moment, no?, per part dels dos governs. El que hauríem de fer és donar un pas més endavant i acabar amb aquestes litigis, ser capaços de negociar, arribar a acords. Hi ha voluntats clares de les dues parts i hi ha escenaris i possibilitats on es podria arribar a un acord. I oblidar-nos d'especular amb escenaris que a dia d'avui no són possibles. La llei s'ha de complir i és veritat que és possible canviar la llei i amb això hem de treballar. Canviar i modificar els regulaments que tenim perquè tothom pugui acoblar-se i estar a gust. Un referèndum probablement no es farà, encara que n'hi ha molta gent que li agradaria, i és més aviat convenient que tothom ens vagin fent la idea que arribarem a eleccions aquest mateix any. I de fet, allí el discurs de Mas en el judici era una mena de discurs de precampanya. Nosaltres estem per solucions pràctiques i reals per als ciutadans i ens alegrem molt de fets que estan succeint a Sant Cugat, com la remodelació del casal de Mirasol o l'ascensor de la Floresta, que suposo que són temes que parlarem més endavant. I aquestes són les coses que ens hauríem de dedicar i no tant a especular amb escenaris hipotètics. Gràcies.
Passem de Mirasol al Partit Popular. Álvaro Benixam.
Bon dia. No, hi ha algunes coses que acabes de dir que estic d'acord, perquè bueno, jo crec que això és com el dia de la marmota, no? que cada setmana anem parlant del mateix tema i perquè és com un culebron, no? És que el dia del judici, pues, perquè és el dia del judici, la setmana anterior perquè és la setmana anterior i l'anterior perquè és l'anterior. Llavors, cada setmana anem parlant del mateix tema i la resta, pues, bueno, ja ho deixem per un futur a mig o llarg termini, no? Llavors no ho sabem, no sabem quan resoldrem els temes de sanitat, no sabem quan resoldrem els temes de falta de llocs de treball, no sabem quan resoldrem tantes i tantes altres coses, no? Lo del dilluns, una escenificació, evidentment, que tres persones que han d'anar a declarar es facin acompanyar o demanin que els acompanyin la màxima gent possible i s'apuntin allà, doncs 15, 20 o 30 o 200 milions de persones allà, bueno, és una escenificació, i el que és una escenificació del martiri. Volen fer veure que és un martiri, com el martiri de Sant Cugat de quan va estar aquí martiritzat, no? Bueno, en fi, aquesta és l'estratègia que ja es va fent des de fa molt temps perquè mediàticament funciona. I com deia l'Ignasi, jo també penso que haurien de reconèixer els fets i ja està, i fer-se responsables del que hagin fet i ja està. És a dir, i com la pena que se'ls demana no és ni tan sols ni de multes, perquè és una pena d'inhabilitació per càrrec públic, bueno, si no tinguessin ambicions polítiques els seria igual, no? Però suposo que l'Artur Mas té ambicions polítiques encara, vol ocupar càrrecs públics un altre cop i per això ho fa, perquè si no, reconeixent-ho, pues, ja està, perquè jo no crec que avui algú dubti la participació de la Generalitat en l'organització d'aquest pseudo-referèndum que es va celebrar, no? Aquesta consulta, no?, del 9N. Com tothom sabem que la Generalitat va participar i va organitzar, o almenys coorganitzar amb altres persones, que són els voluntaris, als que sempre es fa referència, i ara tot el focus està sobre els voluntaris perquè van ser ells els que van fer tot, no és veritat. La mateixa Irene Rigau va... Irene Rigau, la Joana Ortega va reconèixer que la Generalitat havia subscrit una assegurança de responsabilitat civil i altres temes, que això, si no ho organitzes tu, no ho fas, evidentment. Això només ho fa qui ho organitza, l'organitzador d'una consulta. Amb el tema de la separació de poders, bueno, jo crec que el que no es pot dir és que no hi ha separació de poders, no es pot dir quan el que no t'agraden són unes sentències o unes possibles sentències, perquè encara aquí no tenim sentències. Veurem la sentència, a lo millor no inhabiliten ningú, llavors veurem si continuarem dient que hi ha separació de poders o no. I la judicialització de la política, que és aquesta gran frase que escolto repetidament des de fa 4 o 5 anys fins a dalt. La judicialització de la política és igual, cada cop que es diu que hi ha judicialització de la política, estem augmentant o estem fent créixer l'altre concepte contrari, que és la politització de la justícia. És a dir, ningú té altra forma de fer valer un dret que creu que té, o si crec que altres estan fent coses que no són legals o correctes, només té la possibilitat d'anar als tribunals. No pot allà dir-li, escolti, vostè m'ha de pagar 1.000 euros perquè està fent una cosa... No, això no existeix. Això és d'anar a un tribunal i dir que aquell tribunal intenti corregir aquella actitud incorrecta. Per tant, tot el que sigui criticar aquella forma d'actuar anant als tribunals a posar una denúncia és polititzar la justícia.
Ha donat un torn de paraula a Esther Salà, també Eric Gómez, tots tindran. Els demano brevetat per després passar a un altre tema. Esther Salà, quan vulgui.
Bé, doncs, el relat de com hem arribat aquí, si ho analitzem, no? Hem passat d'un clam popular sobre el dret a decidir, justificat sobretot per la voluntat de millorar la situació econòmica, l'educació, la sanitat i les infraestructures de Catalunya. Hem passat d'un president posi les urnes, al disseny d'un referèndum, a la reacció d'un estat que ha estat incapaç de respondre d'altres maneres perquè està mancat d'habilitats pel diàleg, no? O incapaç d'estar a l'alçada d'una democràcia madura, com deia abans. Aquest estat respon doncs, declarant il·legal aquest referèndum. El poble, a través dels voluntaris, du a terme un procés participatiu i ara estem jutjant si aquest procés participatiu si aquest procés de participació desobeeix a la prohibició il·legal. Però recordem que aquesta prohibició il·legal mai havia d'haver passat, no? I el relat és kafkià perquè mentre estem en aquest procés no estem abordant el fet nacional català i estem negant que hi ha una via de negociació política.
Eric Gómez, Ignasi ve després...
Escoltant a certs partits, jo de debò que al·lucino, eh? Vull dir, és a dir, un culebron portem 5 anys aquí escoltant el mateix, però és que el Partit Popular això ho podia haver resolt el mateix any, com ho van resoldre en altres països més avançats democràticament. Potser és que resulta que Espanya doncs va mancada de democràcia, però el Partit Popular perfectament podia haver organitzat un referèndum, haver permès que l'organitzéssim, haver-lo autoritzat, haver transferit les competències perquè el pogués fer la Generalitat, és a dir, i resoldre les coses com es resolen les democràcies avançades, votant, simplement votant. Però com que hi ha qui té por a votar i qui té por a les urnes, doncs resulta que aquí de votar en diem, en diem il·legalitat. Doncs cap problema, seguim amb aquest culebron, però clar, no pretenguin que aquells que volem resoldre les coses votant passem a ser aquí els estranys i els que resulta que som els que cometem il·legalitats. És molt greu, s'està jutjant a un president, el president Mas, se l'està jutjant per haver permès que uns voluntaris organitzessin un procés participatiu.
Ignasi Bea.
És molt greu.
Quina barra.
Ignasi Bea.
Sí, ja ni què dir, quasi. No, a mi també em sembla el dia de la marmota, evidentment. No m'agrada estar parlant del mateix sempre, però ni d'això, ni del Barça, ni de cap tema, no? El que és que els que diuen de parlar del dia de la marmota són precisament els que fan que n'hàgim de seguir parlant. Perquè això resol tan fàcilment com deixant que el poble s'expressi lliurement i que s'expressi com vulgui. Aquí hi ha una negació de Catalunya com a subjecte polític que ve des de l'Estatut en què no es deixen ni dir que Catalunya és una nació. Una cosa que està àmpliament acceptada, però més enllà de la concreció, de si vol ser un estat, una federació, el que vulgui, no? A mi que em fa bastanta gràcia també és que, en aquest cas, el representant del Partit Popular i del PSOE, del PSC, han fet, no sé si diem demagògia exactament, però han dit que
bé, hauríem d'estar parlant de com hem resolt la sanitat, o bueno, hem traslladat a l'esfera local, no?, de les coses que importen. Bé, les coses que importen no es poden resoldre, entre altres coses, per les profundes retallades, que no només el PP, que va començar el senyor Zapatero, 50.000 milions de retallades el 2012, en dos minutets les va anunciar, no? O sigui, el PP i el PSOE són còmplices en les retallades, fan la mateixa política econòmica, exactament igual, la mateixa política econòmica, i són els que no ens deixen resoldre les coses que importen. Aleshores, que em parlin dels problemes reals d'aquesta manera em fan una mica de gràcia. Es parla de manca d'acord, però és que no ha d'haver-hi cap acord, o sigui, senzillament s'ha de deixar votar la gent i el que vulgui. Per vostès, acord només vol dir acabar com vostès volen, que és això que diuen, complir la llei, no? Perquè quina altra sortida ens deixen? O sigui, la Constitució que marca les normes ara mateix no l'han votat ni dos de cada 10 catalans que estem vius en aquest moment. Votar-la, no dic votar-la afirmativament, ni dos de cada 10 catalans. O sigui, això què valdrà tota la vida? Són com els 10 manaments o què? A més, una Constitució aprovada amb soroll de sabres, com han reconegut molts protagonistes, amb l'amenaça de retornar a un escenari guerra civilista, o sigui, amb un cap d'estat posat pel dictador, quan el poble l'última vegada que havia votat una república, o sigui, no fotem, És que no fotem.
Ciutadans, PP i després PSC.
Sí, jo crec que és... Y no se lo tomen a mal, pero creo que hay que tener un poco de morro para decir que ahora la culpa es de los voluntarios, ¿eh? O sea, esto se organizó por parte de la cúpula de los que entonces el mérito, bueno, sí, pero lo organizó, en este caso, digamos, el señor Mas y su equipo de gobierno. Y luego sí es cierto que hubo unos voluntarios que participaron, ¿eh? Todo el respeto, pero yo creo que ahora echarle la culpa a los voluntarios, o por lo menos me ha parecido entender que es lo que estabais diciendo, creo que está fuera de lugar y es absolutamente injusto. Yo creo que, y me sale mal, y quiero que me gustaría que sobre todo el PDeCAT y en este caso Esquerra hiciera una reflexión. O sea, finalmente la participación el 9 de noviembre, ¿de cuánto fue? Yo creo que fue relativamente baja. Hicisteis también unas plebiscitarias y tampoco sacasteis la mayoría. Entonces, ¿os interesa un choque de trenes? Yo creo que os habéis metido en un callejón sin salida, no sabéis qué hacer y tenéis que ir a ese choque de trenes que no favorece a nadie. Y no favorece sobre todo un poco de responsabilidad porque no favorece a la ciudadanía. Y lo que tendríais que hacer es sentaros realmente a dialogar. Yo recuerdo la broma radiofónica que se le hizo al señor Rajoy, que estaba encantado de hablar con el señor Puigdemont, pero bueno, parece ser que no era, que en aquel tiempo no era recíproco. Creo que no, que es algo que al final habrá que dialogar, y si vosotros seguís apostando por este choque de trenes, creo que es porque en algún momento ahora sufrís, no diría el chantaje, pero hay un cierto colectivo dentro del catalanismo seguramente muy radical, y ahora tenéis miedo de que si os desdecís y os echáis para atrás, pues os echen a los leones. Y no hay que pensar en eso, hay que pensar un poco más en el futuro de Cataluña, de todos los catalanes, y ponerse a dialogar.
PP, PSC, iniciativa que també m'havia donat un altre a tot, quan vulguin. Senyor Benejam.
Sí, bueno, aquí jo crec que el que s'intenta fer és dir que quan no es, o que l'Estat no permet, o el govern de l'Estat no permet una parcel·lació del dret a participació de la ciutadania en una consulta, o un referèndum, parcel·lació, dic, per fer-ho només en una part del territori espanyol. Quan l'Estat no deixa fer això, perquè l'Estat, segons defensa, no hi ha possibilitat perquè la Constitució no ho permet, no hi ha cap precepte legal que ho digui, altres defensen que sí, que si no es fa això, no hi ha democràcia. No? Bueno, i nosaltres aquí quasi exercim la democràcia, cada sis mesos, però quasi. En els últims 5-7 anys hem votat no sé quantes vegades, i a més hem pogut anar a unes eleccions en les quals els partits netament independentistes el que demanaven era simplement això, o sigui, un sí per la independència, per la futura independència. És a dir, que tothom que els votés s'estava posicionant a favor de la independència, no? Eren netament independentistes. I amb aquest concepte van concórrer unes eleccions. I clar, dir que no hi ha democràcia, carai, no hi ha democràcia quan a tu no et deixen fer un referèndum que vols fer. Doncs això no és que no hi hagi democràcia, és que hi ha unes regles que diuen com s'han de fer els referèndums. I com no s'està intentant fer d'aquella manera, doncs no es deixa fer. Evidentment, no és que no es deixi fer, és que no es pot fer. Es podria fer... Espera. Es podria fer... Intentar, suposo que s'ha intentat fer canviant lleis
15 vegades s'ha demanat pel Congrés.
Vale, però com hi ha altres majories, perquè, perquè també hi ha altres persones que també exerceixen la seva democràcia i també voten, han votat que no a canviar aquelles regles. I això no vol dir que hi hagi falta de democràcia. Vol dir que uns opinen unes coses i uns altres opinen altres. I hi ha una correlació de forces.
PSC?
Jo, evidentment, el PSC i el PP no són la mateixa cosa i això s'ha demostrat al llarg de tota la democràcia.
No, ha dicho que hacen la misma política económica.
Ah, vale, vale. Sí, bueno, pues, d'acord, d'acord. No, no és cert, tampoc, no fan la mateixa política econòmica i això s'ha demostrat des dels anys 80 al llarg de tota la història de la democràcia. Els socialistes han construït aquest estat de benestar i el PP està per la privatització dels serveis. Els socialistes estem per...
Deixem
acabar. En general.
Però què dices? Acabi, o continuï.
I les retallades no va ser un agravi contra Catalunya, les retallades es van fer a tot arreu del país. És que, no, el que vull dir és que no es pot agafar les retallades com un atac per reclamar la independència.
Hi ha
altres solucions possibles a les retallades que hem viscut fa 5-8 anys. La Constitució... És veritat que les noves generacions no la van votar, però tampoc la Constitució alemana ni la Constitució americana, que fa 200 anys que s'ha fet, s'ha anat remodelant. I això és el que hem de fer. Hem de remodelar la nostra Constitució i hem de canviar-la perquè ja fa 40 anys que està i ara no s'adapta al moment actual polític que vivim. I per això necessitem la col·laboració de tots per canviar aquest marc de convivència.
El
marc de convivència és una Constitució remodelada on tothom pugui conviure. Dius, és possible, no, la solució només ens agrada a nosaltres. No, necessitem que l'opció i la participació de tothom perquè ens agradi a tots. El que no podem fer és buscar solucions de confrontament perquè no arribarem mai a una solució i anem donant voltes sempre a la mateixa roda. La aventura independentista és veritat que va néixer d'una iniciativa principalment de dos organitzacions cíviques, Òmnium i l'ANC, però el senyor Mas en l'any 2012 va aprofitar aquest fenomen per aconseguir una majoria absoluta que no tenia, perquè estava governant amb el PP. Això ho hem de recordar també. I no la va aconseguir. No va aconseguir la voluntat d'un poble era la majoria absoluta que el necessitava per no governar amb el PP i no ho va aconseguir. I això ens porta a aquest escenari d'enfrontament i de manca de capacitat de diàleg. El que necessitem és la col·laboració de tots per crear un nou marc de convivència, per canviar aquesta Constitució i fer una Constitució reformada on tothom pugui conviure.
Iniciativa, després Esther Salat.
Molt breu. O sigui, jo crec que una mica estic amb l'Esther, és a dir, una mica l'història de com hem arribat a fer això. Jo crec que des del govern espanyol, sincerament, es pensava que això seria exactament una calçotada o una costellada, és a dir, que la gent aniríem allà, posar quatre papers i cap a casa. Jo no sé si la participació va ser alta o baixa, això cadascú mesura segons les seves formes de mesurar, diguem-ho així. Jo crec que hi participessin 2 milions i pico de ciutadans amb la situació que es va fer i amb les condicions, crec que no es pot qualificar d'una baixa participació. Per tant, jo penso que, vist això, en aquell moment sí que se'ls va escapar de les mans, van pensar, suposo, que això anava en sèrio i d'aquí totes les conseqüències que s'han derivat. Jo l'única cosa que em fa por, diríem, és que no tornem a fer una costellada, sinó que fem una cosa, un referèndum que realment ens vinculi a tots. Això és el que m'agradaria que pogués passar en la propera consulta que farem.
Bé, doncs és molt fàcil fer llenya del moment i criticar doncs, si s'ha aprofitat o no s'ha aprofitat, però jo vull continuar recordant. Venim de molts anys d'UFEC i d'assetjament del poble català, una estratègia per mi molt egoista i realment poc estratègica per part del govern estatal, però que en qualsevol cas ha durat massa temps. I quan dic massa temps, dic centenars d'anys. En centenars d'anys que s'han explorat mil vies de diàleg, en què s'han incomplert moltes promeses i on no s'ha trobat cap via legal o cap viabilitat de canviar la llei perquè realment aquest territori tingui una millora. I això ens porta a imaginar només un futur que ens imaginem molt millor en termes econòmics, en termes educatius, en termes de salut, no? I un futur millor que volem pels nostres nets i pels nostres fills, perquè és l'única via de prosperitat que veiem després del futur proper, del passat proper i llunyà, no? I això ens porta a escenificar un escenari d'independència i es planteja a la gent, als ciutadans de Catalunya, si volen aquest futur o no volen. I és el referèndum, no hi ha més.
Algun comentari més? Doncs els demanaria una aportació molt breu sobre l'estelada que uneix a la plaça d'Octàvia, que avui es despenjarà a les 6 de la tarda en compliment de la sentència del jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona, que també l'ha advertit que no la pot tornar a hissar en cap espai públic. El consistori ha citat a l'acte els partits independentistes i les delegacions locals de l'ANC i Unió Cultural, a les quals serà entrega de la bandera, i aquestes entitats sobiranistes s'encarregaran, diuen, de tornar a hissar l'estelada en un espai privat. Els demanaria un comentari sobre això, després m'agradaria també parlar d'altres temes. Sí.
Bé, doncs hem estat parlant aquí de què és l'anhel del poble i en aquest cas doncs, entitats sobiranistes doncs, són les que prenen el relleu, no? La sentència, malgrat no és ferma, doncs es compleix i l'estelada continuarà present al nostre municipi, igual que a molts municipis de Catalunya.
CUP, procés constituent?
Sí, bé, d'això en vam parlar fa...
Sí, fa jo ho sé, va sortir
no,
una
no,
prova ja.
Jo okay. Tornaré a fer el mateix preàmbul que vaig fer l'altre dia. Les banderes són draps de colors i m'avorreix profundament parlar de draps de colors. Malauradament, en aquest context en què no es reconeix el poble català com a subjecte polític, són necessàries i aleshores, el que és increïble de nou, o sigui, és que fixeu-vos que és un metadebat, o sigui, s'obvia el debat i es va a les conseqüències d'obviar el debat. O sigui, no es discuteix sobre la independència, no es discuteix sobre si es pot votar. No, el que es fa és prohibir posar les coses sobre la taula. Aleshores, clar, a l'Ajuntament de Sant Cugat hi ha una majoria de regidors que estan dins de partits que porten el dret a decidir la independència dins de la seva proposta política actual. Aleshores, posar una bandera, independentment de si consideri jo pertinent posar-la o no, però es decideix posar una bandera i aleshores un jutge, o sigui, no el Sant Cugatenc, un jutge, perquè aquí els que aposten pels problemes reals dels 50 anys van recollir signatures de Sant Cugat per tota la bandera. Això sí que és fer feina per Sant Cugat. Doncs venen de fora i ens diuen que no podem posar una bandera. Jo, a més, em passa a jugar arreu del país, suposo que tots més o menys ho fem, i hi ha banderes de diferents tipus a molts municipis i ningú va traient-les, no? De fet, el PSC va presentar una moció fa un temps que es va aprovar d'anar canviant banderes del poble, que a més, algunes no representaran tots els col·lectius i ens ha proposat aquesta moció. Per tant, no és que siguem els independentistes, que els símbols representen col·lectius i en un moment com el que vivim al nostre país, doncs són necessaris, malauradament.
Ciutadans?
Sí, antes de nada, pues, y respondiendo a lo que antes decía Esther Salat, yo también quiero lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y quien sea un poco más mayor, para sus nietos, etcétera. Y creo que la independencia precisamente es el camino contrario o el que no tenemos que seguir. En cuanto a lo de quitar la estelada, bueno, pues yo estoy contento. Finalmente se ha sacado una sentencia y nosotros siempre hemos defendido el absoluto derecho que tienen los vecinos en sus viviendas o en espacios privados a poner, si les apetece, una estelada. Y ese es su deseo, pero siempre hemos defendido la neutralidad de los espacios públicos y que la libertad de expresión la ejercen las personas, pero en este caso no las instituciones, y que los espacios públicos son de todos, y que el hecho de que, por ejemplo, en un pleno haya una mayoría independentista no te da derecho ni para saltarte la ley ni para pisotear los derechos de tal vez una minoría, que podamos ser los no independentistas en San Cugat. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que nos alegramos de que finalmente se quite la estelada y esperemos que esto, digamos, que no tengamos que hablar por lo menos de este tema en bastante tiempo.
Esquerra Republicana.
Bé, l'estelada és a la plaça Octavià, de fet abans era la plaça Lluís Millet, per una expressió de la voluntat popular, no hi és per un caprici de ningú, i és perquè és el que volen la majoria dels santcugatencs, i això és una realitat que jo sé que a alguns els molesta, però és així. Per tant, l'estelada hauria de romandre ja, i novament, doncs, allò que no s'aconsegueix doncs, democràticament, doncs, es judicialitza, i per això doncs, ara estem com estem. Jo crec que on hauria de donar ja l'estelada no és ni a la plaça Octavià ni a la plaça Lluís Millet, és a la façana de l'Ajuntament fins a la proclamació de la República Catalana, que en tot cas ha de ser molt aviat. Sobre la sentència, dic que és curiosa, vull dir, perquè no hi ha cap llei que digui que no es pot penjar una bandera ni cap cosa semblant en un espai públic. De fet, l'espai públic en una democràcia no és neutral. Hi ha símbols polítics, perquè la democràcia justament és l'expressió d'aquest debat del debat polític, de la ciutadania, de l'expressió de diferents símbols. Hi ha un símbol quan posem monuments que fan referència a persones, a la plaça Rafael de Casanova, doncs hi ha un símbol, quan hi ha un monument allà, l'estelada és un símbol, i si posem la bandera de l'Arc de Sant Martí, doncs posem un altre símbol que representa una altra col·lectivitat, i per tant, aquells que volen la neutralitat de l'espai públic, a mi em recorda més altres èpoques, i per tant, no ho sé, jo crec que el que és important és que aquests símbols que hi ha a l'espai públic responguin a la voluntat majoritària de la ciutadania, i en aquest cas Sant Cugat és una ciutat independentista i l'estelada hauria d'onar ja en l'espai públic.
Iniciativa?
Bé, jo sempre m'he preguntat, i és una cosa que m'he preguntat molt, si realment hi havia una llei que digués estrictament que no es podia penjar estrictament l'estelada, per dir-ho així. Jo crec que no hi és, no sé, en tot cas, jo no l'he trobat o no l'he sabut trobar. Per tant, diguem-li, no sé exactament a quina llei està contravenint aquesta penjada de l'estelada. D'altra banda, recordar el que acaba de dir l'Eric, va ser una decisió de la majoria del ple, que doncs, és així, és com és, i reflecteix el que han votat els ciutadans de Sant Cugat. Aleshores, jo voldria recordar que el ple ha aprovat moltíssimes altres coses que en absolut són la resposta de tots els ciutadans. I podem dir coses d'economia, o podem dir coses d'urbanisme, o fins i tot coses de cultura. És a dir, que hi ha hagut aprovacions majoritàries del ple que no reflecteixen ni la idea ni el desig de tots els ciutadans, i s'han portat a terme perquè són un reflexe de la democràcia que hi ha al ple. Per tant, jo és des d'aquest punt de vista que ho enfoco. I llavors no veig tant de rebombori ni tant de lío per una cosa que en el fons doncs, respon a una majoria del ple, com a altres moltes decisions que s'han pres.
PSC?
Estic d'acord amb Ignasi que les banderes no són més que símbols i no aporten molt més enllà. I estic d'acord amb Roser que no hauríem d'estar parlant tant de temps amb això, hauríem d'anar a parlar dels problemes reals de la gent. El futur, nosaltres els imaginem també molt bé per desitgem un futur millor per als nostres nens i per tota la població, i per això volem treballar en solucions concretes i no en especular amb escenaris ficticis. L'espai públic, és veritat que està polititzat i ha de ser així, però no per les institucions, sinó per la iniciativa.
Sí, l'ANC.
Iniciatives particulars.
L'ANC,
en altres,
per exemple.
En altres,
apropis el micro, és que si no, no el sentiran
sí,
bé.
En altres èpoques, com has mencionat, les institucions d'alhora, d'aquelles èpoques, sí que feien servir l'espai públic amb el seu propi benefici, com propaganda. No hem de fer el mateix nosaltres. I aleshores, és veritat que l'Ajuntament té una majoria independentista que ha aprovat aquesta decisió, però també sabent que hi va ser prohibida. I aleshores és una mina també de provocació, no? buscant un conflicte que no era necessari. Si ara el que no estic d'acord és que, com ha passat algunes vegades anteriorment, que la bandera estava a la plaça en un màstil que era públic i s'ha trencat això, no? No es pot fer malbé dels béns públics, encara que sigui immens amb idees, amb objectius ideològics. Ara passem pàgina, aquest problema no està en mans de les institucions públiques, passa a mans a mans privades i amb això acabem amb aquest conflicte.
Partit Popular?
Sí, bueno, amb el tema de les banderes, també estic d'acord que es fa massa problemàtica d'això, però el resoldre aquesta problemàtica no pot passar per deixar posar en un espai públic una bandera que representa una tendència política, no? Al final és una ideologia política, perquè el que vol és el que representa és una part d'un conflicte polític, podríem dir, o que hi ha dues parts polítiques, que una vol una cosa i l'altra vol una altra, i llavors aquesta bandera representa l'objectiu que volen una d'aquestes dues parts, no? I per tant és partidista, i com a partidista no pot estar en un espai públic, perquè això trencaria amb el principi de neutralitat de les administracions públiques. O sigui, no la pot col·locar una administració pública, que és el que ha passat, no? I per tant, aquesta sentència. Jo crec que això s'entén bastant bé, vale? Si aquella bandera, aquell màstil, està 3 metres més cap allà, dintre d'un espai que no és públic, sinó que és privat, està 3 metres més cap allà, però pot estar. Perquè cadascú és lliure de posar les banderes que vulgui. Però en un espai públic no. O sigui, jo crec que és bastant lògic. I el tema de pensar, o plantejar-se si hi ha alguna llei que prohibeix posar una estelada, doncs evidentment que no. Evidentment que no. És que només el plantejament de pensar, és que no hi ha alguna llei, és que hi ha alguna llei que sigui, és que no hi ha cap llei que digui que no es pot posar una estelada. No, evidentment que no. És que aquest plantejament per mi és infantil. Perdoneu-me, no us ho prengueu malament. Però, evidentment, igual que no hi ha una llei que prohibeix, moltes altres coses que tampoc es poden fer en espais públics. Vale? No ho diu expressament, però el principi de neutralitat de l'administració engloba tota aquesta qüestió. I aquest principi existeix i està reflexat en l'ordenament jurídic. I, per tant, s'ha de respectar, carai, s'ha de complir, com totes les lleis que sí que estan clarament positivitades en situacions concretes del dia a dia. I, amb el tema de les banderes que van plantejar, és cert que el PSC va plantejar una moció fa temps per, quan començava aquest conflicte de si posar una bandera o no, anar canviant. Anar canviant les banderes, sí, és que va ser graciosa perquè carai, era una cosa, no? Era com, va, ni vosaltres ni els altres, vamos por el camino del medio, pongamos una bandera cada mes i perdoneu-me, era una mica ridícul al nostre modus d'entendre i als altres partits, perquè tothom va votar en contra.
Escolti, ho haurem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Agraeixo moltíssim la presència avui a la tertúlia d'Esther Salat, d'Ignasi Bea, de Sergio Blázquez, també d'Eric Gómez, de Roser Casamitjana, de Pablo Beceira i també d'Álvaro Benejam, i ens veiem la setmana que ve.
Gràcies.
Que vagi bé.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Everybody gotta save to yourself. Make the cooler on a pono. For help the arrow. And when you make the cooler on a, pono, it's like kind of automatic, kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you're ready.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.